Les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
De seguida a Londres, els de la setmana tràgica, amb el Leon Sindreu i el Toni Rodon. Aquesta hora és notícia que està interrompuda o sorpresa la circulació de la R13 de Rodalies entre Valls i Salomó per una incidència amb un tren de mercaderia, segons informa Renfe, i va compte.
Sí, és una de les tres línies, precisament, que ahir a la tarda van recuperar el servei. A més, encara hi ha molts trams tallats on els usuaris han de fer el viatge per carretera i d'altres on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Tot plegat es complicarà encara més la setmana que ve arran de la vaga del personal ferroviari convocada entre demà i dimecres. Anem ara a l'estació de Sants per saber quina és la situació a aquesta hora. Maria Guixà, bon dia.
Què tal? Bon dia. De moment encara força tranquil·litat, servei a mig gas, però hi ha trens, i això és notícia. De moment els que acumulen més endarreriment són els de la R15, trens procedents de Reus-Ribarroja, amb destinació a Estació França. N'hi ha un que acumula 50 minuts d'endarreriment i un altre previst per 3:15, que també de moment n'acumula 5. També hi ha retards a la R16, trens procedents de les Terres de l'Ebre en direcció a Estació de França, en aquest cas retards de mitja hora, i també retards en el Regional Express, un tren que ha d'unir Barcelona amb València, en aquest cas retards de també 30 minuts. Demà, com comenta, jornada complicada amb la vaga de 3 dies seguits dels treballadors del sector ferroviari, amb serveis mínims del 66% en hora punta, del 33% per la resta del dia.
Gràcies, Maria. I en marxa avui les eleccions autonòmiques a l'Aragó, les primeres anticipades en 40 anys. Les enquestes preveuen un nou triomf del PP, però també que Vox gairebé dupliqui la seva força. Els socialistes, amb una exministra de candidates, preparen per a una desfeta. Enviat especial a Saragossa, Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia. De moment, la jornada electoral transcorre sense cap incidència. De fet, les dades que ens proporciona el govern de l'Aragó recullen que totes les meses electorals s'han constituït amb normalitat. Això sí, és el primer cop que les autonòmiques no coincideixen amb les municipals aquí a l'Aragó, i per això hem pogut veure alguna persona despistada preguntant on era el sobre taronja que s'acostuma a utilitzar per escollir l'alcalde. Pel que fa als candidats, la majoria d'ells votaran abans de les 11, i el que preocupa a hores d'ara sobretot és l'abstenció. De fet, el vot per correu ha caigut en una tercera part respecte a les darreres autonòmiques. Cristian Roldán, Tomàs, Catalunya Ràdio, Saragossa.
I en esports, el Barça referma el liderat de la Lliga després de guanyar el Mallorca per 3-0 al Camp Nou, amb gols de Lewandowski a la primera part i de Lamine Bernal a la segona. El de Bernal és el primer que marca amb el primer equip. El Barça-Mallorca també va deixar el debut d'un altre jove format a la Masia, el migcampista Tomi Marquès. Avui es jugarà el València-Madrid amb l'equip madridista a 4 punts del Barça, i també un partit que s'hauria hagut de jugar ahir, el Sevilla-Girona. Va quedar suspès per l'alerta meteorològica que afecta la ciutat andalusa.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10 i 3.
You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. You're not winning. You're not winning this.
No egos, because the egos kills every success.
Me veo el día de mañana pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años más cercano que la Champions de entrenador, ¿no?
La semana trágica.
Y tú lo sabes y vele.
A Londres hi tenim el Ion Sindreu, que és editor d'Economia Global a Reuters Breaking News. Hola, Ion, què tal? Com estem?
Hola, com esteu?
I el Toni Rodon, que és doctor en Ciències Polítiques i professor de l'UPF. Hola, Toni, què tal?
Bon dia i bona hora, com estem?
Tinc una sorpresa abans de la setmana tràgica per vosaltres, i és un home que és tant o més blaugrana que vosaltres. Jordi Puntí, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, et presento l'Ion Sindreu i el Toni Rodon. No sé si us coneixeu, però avui ja hem fet els honors.
No, personalment no, però els he escoltat tantes vegades Sí. Que és com si els conegués. Sí,
Ah, molt bé. T'agraden o no? Perquè és el moment de dir que no, eh?
Bueno, hi ha dies.
Hi ha dies i dies.
Home, és clar, clar que sí, què vols que digui? Tant, que m'agraden, sí, sí. Bé, no sempre els entenc, eh? Perquè a vegades parlen de coses...
A mi també em passa, veus? Penso,
a mi també em passa.
Bueno, a mi també, eh? A mi també em passa.
Saps que són grans admiradors de Frenkie de Jong, si ets oient habitual del suplement sí, i d'aquest espai? Sí. Aleshores, et uneixo amb ells perquè el defensis una mica, ahir que precisament no va jugar. Perquè,
està jugant bé, eh?
Perquè
està jugant bé,
aquest lobby antifranquista, d'alguna manera, el puntí el compensi.
No, bueno, jo crec que hauríem de fer un club de fans de no defensors de Frenkie de Jong i seríem multitud, eh? A veure, saps què passa? Que ahir no va jugar perquè es veu que estava una mica malament. Jo crec que el que passava ahir era que en realitat ja estaven tots pensant més amb el partit de dijous amb l'Atlètic de Madrid, que serà un partit important, semifinals de la Copa del Rei, que no pas amb el partit de futbol mateix, començant pel mateix Hansi Flick, que ho té clar i diu no, avui no cal que jugui. Per què ha millorat Frenkie de Jong? Per mi ha millorat perquè el fan jugar més endavant. Com que té Bernal, que a més ahir ens va demostrar que és un jugador amb un futur espectacular, i amb un present que ja comença a consolidar-se, no? Quan el fa jugar més endavant, s'assembla més a aquell Frenkie de Jong que tots ens va entusiasmar en un partit contra el Real Madrid de Champions fa 1000 temporades, no? I aleshores volem reviure aquell Frenkie de Jong que ara portem uns quants anys aguantant-lo i no sempre o gairebé mai ens ha donat aquelles vibracions. Dic jo, no sé.
També et dic una cosa, si no us agrada Frenkie de Jong, ara dues tasses, perquè hi va debutar aquest Tommy Marquès, que més enllà de que físicament són clavats, tenen el mateix color de cabell, i també diuen que es mouen molt similar, jugant també a la mateixa posició. Vull dir que ara en tindrem dos a la plantilla. Jo, Antoni, no sé si estàveu...
Tommy és menys conductor, eh? Que al final també és el que crec que treu de polleguera la gent. Però, ostres, he d'admetre que Frenkie de Jong està fent el seu millor tram a la història, des de que estava al Barça.
Està bé que ho reconeguis, està bé que ho reconeguis.
Fins i tot jo... M'està costant ser hater, perquè està jugant bé, i crec que és totalment així, que De Jong juga millor una mica més endavant. De fet, aquella posició de gairebé mitja punta amb què va jugar amb Koeman, recordem que va tenir els seus millors registres a nivell de xifres, des que és al Barça. Però sí, no, jo mateix ho he d'admetre. Ara, em segueix desagradant quan el Barça juga molt clarament amb doble pivot, amb Pedri i De Jong. Ha fet bons partits, però no m'entusiasma, he de dir-ho. O sigui, jo gairebé et diria que si el faria jugar, el faria jugar amb Bernal, Pedri i De Jong més endavant. Que sé que és una cosa que no veurem mai, però sí. Jo mateix admeto que De Jong està bé.
Escolta'm, Jordi, tu vas arribar a passar bé ahir amb aquest 3-0, amb aquesta primera part una mica ensupida, però que després van fer la feina i ens va deixar bons gols, la veritat.
Sí, home, no, passar-m'ho bé... O sigui, jo crec que l'exemple d'ahir era Koundé, no? Tots van veure que era un Koundé que estava mig adormit. Ostres. Que no arribava a les pilotes, que no saltava, i llavors, en canvi, a la segona part el van veure més actiu i molt més compromès amb el joc d'equip, no? De defensar quan tocava. A veure, jo, per mi, el gran mèrit d'aquest Barça, sobretot pensant en el partit d'ahir, és Flick. Flick és un entrenador excepcional, en el sentit que sap tenir tots els jugadors connectats. Ara mateix, per exemple, no sabem qui és el nou titular, si és Lewandowski o és Ferran, perquè cada partit, quan surt un o surt l'altre, el que surt de titular acaba marcant. Això és important, perquè ahir, per exemple, sense Pedri, ni Rafinha, ni De Jong, estàvem jugant amb un mig del camp molt inèdit, amb un Olmo més endarrerit, amb un Fermín, que és veritat que estava una mica perdut, però que, en canvi, veus que tots estan... Quan els toca jugar, tots hi van molt, no? I això per mi és important. I després, evidentment, amb la punta de llança de Lamine, que continua sisè partit seguit, que és el MVP, que continua extraordinari. Ahir fent un gol, a més, que no era de la seva marca, no era un gol més de tipus Rafinha, diguem-ne, d'aquests xuts secs des de fora de l'àrea, que a mi em recorden els xuts de Rivaldo de fa també fa moltes temporades, els que ja tenim una edat, tenim aquests referents, no? I sí, jo crec que hi ha aquesta sensació de dir, bueno, ara és un equip que roda i que va, i que en algun moment o altre, fins i tot quan costa arrencar, com a les primeres parts, que és una cosa que està passant, va passar amb l'Oviedo, va passar amb el Copenhagen, costa arrencar, però en el moment en què fan el primer gol, i el van fer un minut 29-30, tot canvia, no?
Realment, les migdiades de Koundé aquesta temporada s'estan fent molt llargues, perquè tu, a principi de temporada, doncs mira, pots entendre que potser no ha estat el millor estiu o que ha tingut doncs, alguns problemes físics, però és que ja estem en un tram molt decisiu de la temporada i hi ha massa partits on està adormit. Et fa patir tant com a mi, Toni, a tu?
Sí, no. És a dir, totalment amb el que dius, empanada absoluta. Aquella jugada en què en Jan Virgili bàsicament salta i mentre l'altre està mirant les musaranyes, jo vaig estar a punt de trencar el televisor.
Jan Virgili, rodon, sí. Virgili és més baixet que jo,
Clar,
és increïble com li guanya aquest salt.
És que és una cosa, no sé quin planeta estava. També és veritat que Koundé fa molt de temps que ho fa això i que després s'activa. Ara ve el tram decisiu de temporada, per tant ho veurem. De fet, això és una cosa estructural, crec jo. No només deu haver aquí una qüestió personal, òbviament, sinó també perquè no és una posició del camp en què no hi ha molta competició de jugadors. Per tant, en certa manera sap que, tot i les desconnexions, ell d'allà no es mourà, la qual cosa no és bo mai enlloc.
Jo crec que Koundé va, diguem-ne, allargar el prestigi i el crèdit amb el gol de la final de la Copa del Rei de l'any passat, no? Però hi ha un altre efecte, a part de la defensa que, diguem-ne, que no acaba d'afinar molt sovint, i això d'ahir mateix amb aquest Jan Virgili, és que cada vegada se'l rifava, no? Però hi ha una altra qüestió important, que és la seva connexió amb Lamin. Amb Lamin és essencial que tingui algú sempre allà al costat per poder fer jugades quan és a l'extrem i que arribi amb ell, no? I ahir, per exemple, hi va haver com a mínim dues o tres jugades on no hi havia la connexió, on a la passada no arribava, o si li feia... I veies que el Lamin mateix, o almenys és la que jo interpretava, el mateix Lamin ja no hi havia una confiança de dir, bueno, vaig a fer jugada, vaig a veure si t'obres, a veure si em crees espais, no hi havia això. Llavors, penso que és important que tingui això que dieu, que tingui alguna competència, que tingui algú al darrere que li faci estar més atent, no per dir, veure, o et guanyes la titularitat o no, i te'n vas a la banqueta, no?
Bé, doncs aquest dijous, aquesta semifinal de Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid, no sé si et fa il·lusió, preferies trobar-te'ls a la final a un sol partit, o aquestes semifinals... Jo tinc una mica de sensació de déjà vu, també, amb aquesta eliminatòria a punti. No sé si és que n'hem fet gaires contra l'Atlètic, però...
Mira, jo ho veig una final anticipada a doble partit, perquè a l'altra banda jugaran Real Societat i Atlètic Club. Si el Barça passa, la final hauria de ser més plàcida. El que passa és que els partits contra l'Atlètic de Madrid, amb el Simeone, ara s'han reforçat molt, han fitxat un jugador que es diu Lookman, que es veu que és extraordinari. No ho sé, sempre són una caixa de sorpreses. Molt sovint són grans nits de futbol i crec que el Barça ara mateix, si pogués recuperar, ni que sigui a la tornada, no sé, Pedri, però Rafinha, hauria de tenir un punt més d'avantatge. Però ho veurem, perquè ja et dic, són caixes de sorpresa, aquests partits.
Jordi Puig, una abraçada, cuida't, fins aviat.
Que vagi molt bé, gràcies.
Un minut per arribar a un quart d'11 del matí, la setmana tràgica amb el Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i també el Toni Rodon, que és doctor europeu en Ciències Polítiques, professor de l'UPF. Avui ens fixem en el que està passant al Post, al Washington Post, perquè realment, darrere aquesta onada d'acomiadaments massius, aquest mitjà de referència als Estats Units, l'empresa ha posat fil a l'agulla per acomiadar aquests 300 treballadors d'una plantilla de 800, ha suprimit seccions d'esports, llibres i podcast, i retalla també corresponsalies, i de fet avui ens hem despertat amb la dimissió del director Will Lewis. Destaca la seva nota, agraeix el suport al propietari del diari nord-americà, el magnat Jeff Bezos, i no cita ni les retallades ni tampoc els periodistes que hi treballen. A veure, Ion, tu que portes
el
una pila...
De... El teu excap. El meu excap, Will Lewis.
Ah, sí?
I tant.
Havia estat al Wall Street Journal, també?
Sí, molts anys. Ah. Va ser el que se'n diu el publisher, el CEO, no? El conseller delegat de Dow Jones, que és l'empresa editora del Wall Street Journal. I, de fet, el Will Lewis també ha portat en el Washington Post el que era el meu director, el Matt Murray.
Doncs bé, qui millor que tu per fer-nos una lectura del que està passant al Post i per què plega tota aquesta gent i la relació de Bezos amb Donald Trump. Endavant.
Sí, jo he de dir que a veure, tinc una visió una mica diferent, eh? No sé si t'agradarà, però posant una mica de perspectiva, hem de pensar que Bezos, que llavors era el conseller delegat d'Amazon, compra el Washington Post el 2013 de la família Graham, que era la típica propietat d'aquests diaris, que és nissaga rica americana que tenia un diari pel prestigi i per hobby, per parlar una mica quan anaven en els seus còctels amb altres rics, esperem que no a les illes de no sé qui, però per poder parlar de coses que els hi donessin prestigi, no? I així és com funcionava durant dècades. De fet, al Wall Street Journal teníem, abans del Rupert Murdoch, l'equivalent a aquests Graham eren els Bancroft. El New York Times encara avui té aquest model de propietat que són els Sulzberger. Però clar, aquí quan Bezos arriba i la gent diu, és que Bezos entrarà al diari amb la motosserra, començarà a interferir amb motius polítics, i de fet deien, faran que totes les ressenyes de llibres segueixin el criteri que més beneficia Amazon, no? O parlaran sempre molt bé d'Amazon. I cal remarcar que res d'això no va passar. De fet, Bezos agafa el diari quan perdia bastants calés, estava molt en fora de joc, perquè va fer allò inicialment d'oferir els continguts gratis per internet, recordeu, tot això que feien els diaris, i Bezos l'agafa i és qui comença a invertir en tot això, és a dir, digitalització, corresponsalies internacionals, vídeos i podcast, tot el que vulguis, i clar, va tenir cert èxit, però tot això és molt car. Llavors, què passa? Arriba 2016 i de cop guanya Trump per sorpresa i tots els que treballàvem en aquests grans diaris americans, de cop vam veure com les subscripcions i les visites es disparaven. No? És a dir, estàvem just patint, me'n recordo, perquè a més hi han fotut fora molts companys meus, una fuetada de la davallada de la publicitat en paper, i llavors de cop arriba Trump i ens salva el cul perquè els seus fans, però sobretot els seus detractors, estaven afamats de llegir premsa i de polititzar-se, no? Va passar una mica com a Catalunya amb el procés, però més bèstia. I clar, el Washington Post, que ja era un diari de persuasió demòcrata i basat a Washington, doncs, en la meva opinió, embogeix una mica. És a dir, van canviar el seu lema, en el seu dia el seu lema era For and About Washington, i va passar a ser Democracy Dies in Darkness. És a dir, la democràcia mor en l'obscuritat. Una mica pompós, No, pompositat no els en faltava. I aquí, doncs clar, comencen una política d'atac frontal a Trump, una barreja de l'opinió i de les notícies, i aquell tema que, si us en recordeu, s'anomenava el Russiagate, que era aquella suposada trama en què es venia que Trump era un espia rus. Llavors, clar, això, en certs aspectes, tenia parts de veritat, però en molts aspectes va acabar amb foc d'encenalls, jo crec que aquí es va establir un estat d'opinió que deia Trump és un feixista, és un perill per la democràcia, per tant, tot està justificat. Llavors, clar, jo crec...
No, per exemple, no els faltava una miqueta de raó, potser?
Una miqueta de raó potser sí, però és que aquí hom ha de parlar de quin és el teu rol, És a dir, tu pots estar, per exemple, tu pots tenir un rol, no?, de fiscal o d'advocat en un judici, i tu tens un rol concret a jugar, no? És a dir, tu pots defensar algú que és culpable, però si tu ets el seu advocat defensor, tu no pots sortir i dir, mira, aquest senyor li ha fotut 4 trets al cap, que no?
D'acord, val.
Tots tenim el nostre rol, sí. Oi? Mira, el Wall Street Journal, en aquella època, escapa, li van treure molts escàndols a Trump. No sé si recordes el tema Stormy Daniels.
Sí, val? Clar.
Aquests temes han tingut moltes més conseqüències judicials per Trump, real, que tot aquell merder del Russiagate que ha acabat en res.
D'acord.
Llavors...
Però, aleshores, per fer el recorregut històric, no et dic que no.
Sí.
Jo el que vull entendre és, en el moment en què Bezos entra al Post i dius que també hi ha tota aquesta política anti-Trump durant aquests primers anys del primer mandat, després hi ha un gir brutal que passa pel moment en què toca fer aquell editorial que cada vegada que hi ha eleccions fa el Post demanant el vot pel candidat demòcrata, i això per primera vegada a la història del diari se suspèn i no hi ha editorial demanant el vot per Kamala Harris, i això s'interpreta com aquesta primera servitud de Bezos cap a Trump, no?
I és cert, és el primer moviment de Will Lewis, no? Però el que s'ha d'explicar aquí és que això ve després de que el model de negoci de ser un diari anti-Trump falli. Perquè és que crec que a vegades s'explica malament. És a dir, per què porta Bezos a Will Lewis? El porta perquè, com dic, hi havia aquesta explosió de subscriptors i d'usuaris digitals. Mira, usuaris únics, 22,5 milions en els anys de Biden, val? En els primers anys de Biden, baixen a 3 al 2023. Val? Parlem de 87% de caiguda. És a dir, vam saber després, 2024, que el Washington Post havia acumulat 177 milions de dòlars de pèrdues només entre el 2022 i el 23. Què va passar? Doncs una mica també com el procés, no? És a dir, arriba un moment que aquesta, no, aquesta politització extrema, la gent se'n cansa, i quan Trump...
La bombolla va rebentar,
La bombolla rebenta, llavors Trump guanya per segona vegada i es produeix aquest cansament extrem dels anti-Trump, no? Que els havien venut la pel·lícula i potser tots ens havíem pensat una mica que això no, era un accident, no? El primer Trump. Quan arriba el segon Trump, tant la gent s'adona que, ostres, que la meitat del país dona suport a Trump i, per tant, hi ha una mica una deflació, no? d'aquest activisme de llegir el diari. I alhora també les elites, i entre ells, evidentment, el Bezos, també s'adonen que el vent bufa per una altra banda i que han de viure amb Trump i que potser ja no els hi surt a compte fer veure que són progres, no? Llavors, i això, com tu dius, és veritat que quan fan l'editorial aquell encara perden 250.000 subscriptors, no? Però jo el que vull dir és que aquí no hi ha decisió que... Tu no pots sortir d'aquesta, val? És a dir, el Washington Post s'havia ficat en un pou del qual era impossible sortir, perquè si tu tens una redacció hiperideologitzada, una base de subscriptors hiperpolititzats, val? I una base de costos que no pots sostenir més enllà d'aquests moments d'hiperventilació, llavors, el que aquí passa és que si tu intentes rebaixar el to, no? És a dir, la via postprocés PCC, llavors els teus subscriptors s'emprenyen. I tothom va al carrer igual. Si, en canvi, tu dius... No, és que jo tiro milles... Clar, això, l'amo segueix perdent calés i hi ha un moment que se'n cansa. Llavors,
tant per tant, fes les retallades abans de que el subscriptor t'abandoni directament, no?
Fes el que has fet, porta un senyor que ja té fama de dolent, no?, com el Will Lewis,
que executi els acomiadaments i ell ja és el fusible quan en el pitjor moment de la crisi.
Sí, però cal dir que al final aquí el problema de fons és que el Washington Post, val, és a dir, és un diari que té un nínxol a la política de D.C., de Washington, val, però és que això, d'entrada, ha estat erosionat per escissions que ha tingut, com Politico, Vox, Axios... Tot això són mitjans nadius digitals fundats en gran part amb periodistes del Washington Post. Si te'n vas a la dreta, tens el Wall Street Journal, que nosaltres, que, per explicar-ho, jo el vaig deixar al Wall Street Journal fa uns mesos, vivim de fer, bàsicament, un contingut de notícies econòmiques, val?, que té una base de subscriptors amb molts calés. I, a més, estem una mica a la dreta, o bastant a la dreta. Per tant, amb aquests no pots competir. A l'esquerra, amb el New York Times no pots competir. Vull dir, amb les seves redaccions a l'estranger i amb el prestigi que té, no, entre les notícies culturals, no pots competir. Per tant, en què et quedes? O sigui, és molt complicat. El Washington Post no té un nínxol petit, però és molt petit. I també cal dir, el New York Times, d'on fa calés, bàsicament? De la seva secció de jocs online, com el Wordle. El Washington Post no té aquest model de negoci. De fet, tu mira cap altre diari històric de gran ciutat americana, no n'hi ha cap que funcioni. Vull dir, no n'hi ha cap. La premsa local, tot poderosa en el seu dia, és un zombi. Per tant, volem parlar de Trump, d'intel·ligència artificial, el que tu vulguis, però aquí al final, si tu no tens un model de negoci, hi ha un moment que l'amo no es vol gastar més calés.
Doncs la lectura del Lion Sindreu, interessantíssima, perquè ben bé segurament no és l'esquema mental que teníem fet quan aquests dies llegíem tots aquests acomiadaments i aquestes retallades dins,
però
del,
ho nego,
dins
eh?
Del post.
No nego una res cosa, això,
no, una,
no
cosa,
nego,
una cosa no, no treu l'altra, jo crec que ho has explicat
no,
molt bé.
No, una cosa no treu l'altra.
Digues, Toni, endavant.
No, molt d'acord amb el que comentava ara en Jon. De fet, Jon, per posar èmfasi un altre element del que potser està al darrere del que deies, que és que, bàsicament, també, un dels problemes és que cada cop llegeix menys gent al diari, no? I que, per tant, el número de persones que està disposada a pagar, doncs cada vegada és més petit, no només als Estats Units.
I una cosa, Toni, que crec que no es diu prou. És a dir, encara que... És a dir, si molta gent llegeix el diari, val? Tu, com a persona rica, com a multimilionari, oi? Encara que perdis calés amb el diari és una font de prestigi. Per tant, tu el mantens, oi? En el moment en què el diari passa a ser una cosa d'uns pocs o d'uns nínxols, aquesta voluntat de tenir un diari que perd calés també es va esvaint. Això és una realitat. Llavors, jo, per exemple, al Wall Street Journal, quan vaig marxar, estaven fotent rondes d'acomiadament sense parar. Es van carregar tot Washington, tot Silicon Valley. Clar, per què ho fan? El Wall Street Journal feia molts diners. De fet, feia més diners que mai, però no eren suficients. Per què? Doncs perquè ara ningú vol tenir un diari que perd calés, perquè és que ja no és el prestigi d'abans. Perdona, jo et deixo continuar.
No, és així. De fet, anecdòticament ho hem explicat molt sovint en aquesta secció, que, i a vegades he posat el meu exemple, que quan vaig jo a comprar el diari en paper els diumenges, a Catalunya és una autèntica odissea per trobar algun quiosc que te'l vengui, perquè ja la gran majoria ja no en venen o han tancat, no? De fet, per posar una mica de perspectiva, els Estats Units és un país que tenia una premsa local molt forta. En les últimes dues dècades, el 40% de tots els diaris locals, municipals, han tancat. I 50 milions de persones que abans tenien un diari local, doncs ara ja no en tenen, no? De fet, això en el nostre cas també passa, en el cas del nostre país, i en els estudis que tenim de l'Estat espanyol ens diuen una cosa semblant, que bàsicament ens venen a dir que hi ha un 77,5% de municipis que són considerats un desert de notícies, és a dir, que no tenen cap tipus de mitjà que els cobreixi. I, per tant, són això, deserts a nivell informatiu. Això primer. I segon, hi ha una cosa que m'ha interessat bastant, que aquesta setmana s'ha filtrat un correu electrònic que ha enviat, que s'ha posat la captura de pantalla per part d'un periodista que es diu Jeff Stein, i que ha escrit Jeff Bezos. I en aquest correu electrònic Jeff Bezos, en l'últim paràgraf, diu el següent, traduït, diu: hi havia una vegada que els diaris, sobretot si tenien un monopoli, el que havien de tenir és una secció, sobretot d'opinió, que expressés opinions diverses, no? Per cobrir tot allò que pensa més o menys la societat. Diu, avui en dia Internet fa servir, fa aquest rol, no? És a dir, si volem opinions diverses, les podem trobar a Internet i no pas al diari. I això és interessant, perquè Jeff Bezos té raó a mitges. D'una banda, és cert, per tots els estudis que tenim, que efectivament aquesta idea de que el món online no estem exposats a opinions diferents, això és mentida. De fet, per tot allò que sabem, en el món online, fins i tot en el teu algoritme de Twitter, escapa, que deu estar esbiaixat per gols de Messi i tot plegat amb coses del Barça, estàs més exposat a opinions diferents que no pas en el món real, no? Això primer. Per tant, aquesta banda té raó Bezos. En el que no té raó és que també pel parell d'estudis que tenim que han estudiat la diversitat dels diaris a llarg termini, en els últims 20 anys la polarització dels mitjans també ha augmentat i cada vegada són més productes els escrits, em refereixo als diaris digitals en paper. Cada vegada són més productes de nínxol que interpel·len a un sector concret de la societat i en el qual doncs es creen aquests productes, això. Molt petitets, que són una base molt lleial, que probablement són els que sostenen el negoci i que, per tant, permeten sobreviure al mitjà.
Ion.
Sí, sí. No, jo et diré, us diré que, a veure, jo que conec el Matt Murray, a veure, no molt bé, o sigui, no som amics de l'ànima ni res, però que era el meu cap, i el Will Lewis el conec menys, però evidentment també estava per sobre, i sé qui és, i he tractat i tot això. Aquesta gent no són, o sigui, a veure, no et dic que siguin d'esquerres, evidentment no, però no són ideòlegs, o sigui, no són allò gent que va allà a plantar la bandera d'un partit o això, no, més aviat jo crec que el que passa és que són cínic seria injust, però vull dir, són gent que pensa que això és un, no, que els molesta, és a dir, aquesta identificació amb una ideologia concreta els molesta i ells creuen, com diu Rodon, que s'ha de tornar aquella idea, no, de que si nosaltres no ens mullem gaire, doncs vindran gent de totes les persuasions. Llavors això, com no tinc clar si és possible o no, eh? La sensació és que ara mateix no, com a mínim, perquè la marca està molt associada al que és. Però en tot cas és complicat, per un mitjà sobreviure quan estàs tan posicionat.
I aquest acostament de Bezos, o aquesta entrega ja d'aquests últims temps, produint el documental de la Melania Trump, gastant-se aquesta milionada, que entenc que ell ho interpreta com una inversió, no? O com comprar el favor del president dels Estats Units, no?
Sí, i jo crec que també s'ha entès que una mica Trump funciona així, no? És a dir, Trump és una persona que practica el neopatrimonialisme, patrimonialisme, per dir-ho bé, a l'estil africà, per entendre'ns, no? És a dir, confon l'estat amb ell i l'adulació personal és la manera en què tu obtens doncs, una bona relació amb l'estat i, per tant, doncs, aquests multimilionaris. És a dir, jo crec que aquí també hi ha una cosa que n'hem de treure de tot això. Hi ha una mica aquella idea, oi, que aquesta gent, la gent que té les empreses més grans del món i que són les persones més riques del món, que aquesta gent, de manera secreta, imposen la seva agenda i les seves ideologies i les seves coses. Jo crec que si una cosa hem après amb tot això de Trump i això, és que aquesta gent són un buit absolut. És a dir, ells van per on bufa el vent. Hi ha un moment en què semblava, no?, que la societat era tot feminisme, diversitat i no sé què, i ells et venien aquesta pel·lícula. I ara han vist que de cop aquest senyor doncs, no?, ostenta el poder executiu absolut i ells també van cap aquí. I al final aquesta idea de que l'Estat, no?, és aquest ésser que no té poder i que està sent manipulat per aquests grans senyors. Aquests grans senyors clarament no tenen criteri i no tenen aquest gran poder que a vegades semblava que tenien.
Dos quarts en punt de 11 del matí. Ho deixarem aquí amb el Ion Sindreu i el Toni Rodon. Avui aquesta lectura diferent, una lectura sobre aquest Washington Post, que és a l'ordre del dia després de l'acomiadament d'aquestes 300 persones, després la dimissió aquest cap de setmana d'aquest últim director, que precisament havia dirigit també Ion Sindreu. Ets una persona fàcil de dirigir, Ion, tu?
Ui, vols dir?
A veure. Molt més del que et semblaria.
No en tinc cap dubte.
Però envies correus a cap de setmana i a altes hores, o no, Ion?
Sí.
No. Sobretot ara. A veure, Will Lewis dirigia la part de negoci, A nivell de direcció era el Matt Murray, que de moment continua, entenc que no gaire temps.
Una abraçada, cuideu-vos.
Que vagi bé.
Que vagi bé per Londres.
Vagi bé.
Fem una pausa i de seguida el suplement al divulgador científic Dani Jiménez. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
Òpera a les venes, un espectacle musical que dona vida a una de les històries més grans de Catalunya, el Canal d'Urgell.
Amb escenes corals del millor repertori operístic, viatjarem pel passat, present i futur d'aquest projecte colossal.
Úniques funcions, 19 d'abril al Teatre de la Llotja de Lleida i 20 d'abril al Palau de la Música Catalana a Barcelona.
Entrades a canalsurgell.org.
Va arribar amb un embaràs perfecte, amb un nen que en principi estava sa. Tot és buscar la vida.
No hi ha força més bèstia.
No hi ha diners per investigar, no podrem arribar a fer res.
Més intensa.
Havíem de posar-nos a treballar amb el que no hi havia fet.
Més poderosa.
El camí no el teníem dibuixat i l'estem dibuixant ara.
Que l'amor d'una mare.
Molta gent ens deia que érem bojos. No arribareu mai a l'objectiu. Necessiteu milions.
Nits sense ficció. Moure muntanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
Arriba al Liceu la Gioconda de Ponchielli, òpera clàssica en ballet ambientada a la Venècia del misteri, les màscares i les passions extremes. Amb les veus de Sayo Hernández i Michael Fabiano. Del 16 de febrer al 2 de març. Entrades a liceu.cat.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra, els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció... Aquesta.
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La Gran Guerra del Nord va ser un conflicte llarg i decisiu que va sacsejar l'Europa septentrional entre 1700 i 1721 amb l'objectiu de controlar l'espai estratègic del mar Bàltic. En aquest escenari s'hi van enfrontar les grans potències del nord i de l'est d'Europa amb un imperi suec en el moment de màxima expansió. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
I just wanna be a rocket.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 4 minuts de 2:15. Simplement un científic a qui la física quàntica li fa pujar la serotonina, un home que entén com funciona la teoria de la relativitat. De petit no jugava amb una pilota de futbol, agafava una lupa i la col·locava davant d'una tele de rajos catòdics, parla de peixos solubles i bigotis de gat i en el seu temps lliure juga a handbol. És el Dani Jiménez. Dani, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal, Roger?
Ben tornat a aquesta casa, que és la teva.
Fa molts anys vaig començar aquí amb en Xavier Solà, el suplement, també, i torno i és un plaer estar aquí a aquest estudi.
Recordes si t'ha canviat gaire la veu d'aquella època o no?
Jo que espero que sí, no? Perquè em han passat 20 i escaig anys.
També ciència, no?, que et canviï la veu a mesura també, que fas anys. A veure, com sonava el Dani Jiménez a l'època Solà?
Bé, posem-nos una miqueta més en la línia de científica, perquè ara arriba Ciència a l'abast, amb Dani
ciència
Jiménez.
Ciència a l'abast. Amb Dani Jiménez.
Dani, ens ha trucat aquesta setmana, de fet ens han escrit, diu, aquesta nit he pelat unes cebes i m'he fet un fart de plorar. Parlant amb la meva mare, m'ha dit que les havia de mullar abans i així no picaven els ulls. No sé què hi ha del cert, a veure si la vostra secció de ciència ens ho pot solucionar. Felicitats pel programa, Jordi. Dani, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, la ceba hi fa plorar. Quan nosaltres tallem una ceba, el que fem és fer uns trencaments cel·lulars. I aquests trencaments cel·lulars produeixen un enzim que s'anomena alinasa. L'alinasa es combina amb una molècula característica de la ceba i produeix una reacció química...
T'ho estàs passant malament ara, escoltant-te o no?
No.
És el més tímid, eh?
Sí.
Quants anys tenies aquí?
No t'ho sabria dir, potser 20 i escaig, 25, 26...
O sigui, el Solàs qui et descobreix, qui et fa debutar?
Jo havia començat a Ona de Sants, amb 15 anys vaig anar a la ràdio. Ara la gent no ho entén, però perquè amb les xarxes socials, si tu vols compartir alguna cosa, ho tens molt fàcil. Però en aquell moment, si tu volies compartir alguna cosa, la ràdio era el mitjà per començar. Començo amb un taller d'aquests que vas amb l'institut a Ona de Sants, Ona de Sants Montjuïc, i a primera de carrera començo a fer un programa que s'anomena El Pèndol. Uneixo les meves dues passions, la comunicació i la ciència. I aleshores, un dia penso, jo era oient del Solà. Penso, hosti, això, jo potser el Solà, que és un tio molt maco, molt trempat, potser li pot agradar. I vaig presentar-me i vam començar.
I li va agradar.
I li va agradar.
I va funcionar.
I vam estar molts anys, sí.
Jo tinc la sensació que en el seu moment tu vas ser un fenomen tipus Marc Ribas en el món de la cuina, doncs el Dani Jiménez en el món de la ciència, no? Un fenomen televisiu, de la comunicació, que tothom volia, que feia seccions a tot arreu. No? Un tio guapo, no? Ben plantat.
Gràcies.
Marc Ribas és un paio icònic que no pot sortir al carrer sense que li toquin els bíceps.
O sigui, per mi el que és interessant és que gent com, ara s'ha anomenat el Solà, també l'Albert Tom, creuen que una cosa que no s'havia fet de manera habitual a la ràdio o a la televisió pot ser interessant a moda d'entreteniment o a moda de cultura o d'informació. Per mi això, està molt bé que m'ho diguis, no? Però creure-hi que encara avui en dia costa, tu tens el Joan Anton, però molt pocs programes d'aquesta casa tenen divulgadors científics, molts pocs programes de la parrilla televisiva tenen divulgadors. I per tant, que aquestes persones poguessin creure en mi, doncs va ser fantàstic.
I aquest posat jove i rebel, i aquest univers rebel que és el llibre que ens presentes, jo crec que també et sumava crear-te aquest personatge, perquè al final quan et converteixes en un divulgador comunicatiu i fas feina als mitjans, també necessites una personalitat, no? I un personatge, fins i tot.
Clar, és un personatge, és un moment. Estem parlant de 25 anys. Mm. Tu què feies amb 25 anys, Roger?
Doncs començava a fer una mica de ràdio.
No,
era una mica més innocent.
Provoques...
Vaig estripar gaires coses, jo, per això.
Tu no ets estripador.
No, sóc gaire estripador.
Mossegues,
no sóc gaire estripador.
Esgarrapes, aleshores... han passat 25 anys, pràcticament.
Escolta'm, si no fos per l'embol, aquest llibre avui no el tindríem. Aquest univers Isabel Dani Jiménez, un viatge per la història de la quàntica. A veure, què passa amb l'embol i quina relació hi ha amb aquesta publicació?
Mira, fa un any i escaig que plovia molt. Vaig estar fent una patxanga amb el meu fill, que és molt bon jugador d'embol. I aleshores jo recordava, quan tenia 25 anys, ja em llançava i tirava un gol per l'esquadra i de cop i volta caic amb el genoll i em trenco la ròtula, amb 5 trossos. Molt dolor, molt de mal. M'operen i això fa que estigui 3 mesos parat. 3 mesos amb la cama estirada, recuperant-me sense poder anar al meu dia a dia laboral. I aleshores, aquest projecte, que jo feia anys que el tenia al cap, que feia anys que havia parlat amb Cossetània, que estaven interessats en fer un llibre amb mi, Dic, ara és el moment. Aquest projecte, aquest llibre va trigar un any i tres mesos en produir-se. Però la idea era que aquests tres mesos jo els dediqués a la quàntica. I va ser una desgràcia, però una sort en aquest sentit.
La quàntica és una cosa molt poc comercial. Ens fa tirar molt enrere els que no som d'aquest univers científic.
És
Aleshores,
veritat.
Com el fas amable pels mortals?
Mira, en primer lloc, deixa'm que recuperi una frase que diu en Jerry Sals, que és un crític d'art nord-americà molt famós, que diu, tots els humans haurien d'anar al Museu del Prado per convertir-se en persones. Nietzsche diu una cosa semblant, no? Diu, sense la música la vida seria un error. És una provocació, evidentment. Doncs tots els humans hauríem d'entendre la quàntica per poder ser persones. Perquè és la revolució científica, o jo m'agrada pensar, la revolució del coneixement més important de la història de la humanitat. Fixa't, començo fort.
Vinga, va.
I ens transforma el nostre dia a dia, és a dir, els mòbils, les pantalles de plasma, els tractaments mèdics, el descobriment de l'ADN no existiria sense la quàntica, sense el coneixement íntim de la matèria, però, a més, també revolucionària perquè revoluciona la manera d'entendre la ciència. Aquest és segurament el quid de la qüestió.
Tu recordes el dia que vas entendre la teoria de la relativitat?
Jo sí, home. Jo era un nen molt lector i abans de dedicar-me d'estudiar física jo hi llegia a l'Isaac Asimov. No sé si tu l'havies llegit amb la seva vessant com a escriptor de ciència-ficció. Ell ha fet el Jo Robot, molts llibres, però ell era un gran divulgador també. I aleshores recordo un llibre que explicava la teoria de la relativitat i que em va deixar doncs, amb la boca oberta i que vaig pensar, com pot ser que això que és una cosa comú per tothom, que és el temps, en realitat depengui de la teva velocitat. És molt fort, això.
El Joan Anton Català m'explica que de petit ell es construïa els seus propis telescopis. Aquest Dani Jiménez científic, que devia tenir un talent per les matemàtiques, era un nen que volia ser astronauta?
Era un nen que volia ser astronauta. Sí, sí, sí. Era un nen que havia vist la sèrie Cosmos, de Carl Sagan. Era un nen que era un lector, en aquell moment no hi havia l'accés al consum audiovisual d'avui en dia, i era un nen que volia ser astronauta. Volia ser detectiu, també. I jo sempre dic que la ciència és una mica una barreja de dues coses, d'aquestes dues coses, no? Mirar les estrelles, anar més enllà, descobrir el desconegut, com els astronautes, però fer-ho com un detectiu, com un investigador, investigant, aterrant-ho.
Què faràs aquest 12 d'agost?
Què passa el 12 d'agost?
Què passa el 12 d'agost?
Digue-m'ho tu. Ah, és l'eclipsi!
L'eclipsi del segle.
És veritat, que a més ha fet un llibre, el Joan Anton. I tant, doncs, home, a veure'l i tant.
Però tu, la ciència, t'interessa sobretot l'astronomia, la que tenim allà dalt, o t'interessa també la ciència més terrenal, la que tenim a casa?
La figura del divulgador és un omnívor de la ciència. Per què no em dedico exclusivament a la física, que és el que vaig estudiar? Perquè acabo la carrera i m'adono que el que a mi m'interessa és tot, és aquesta construcció, aquesta manera de fer coneixement. L'especialització de la ciència té un sentit per seguir fent recerca, però no per divulgar-la. No? A sobre de la taula tenim el model de recerca, el model energètic, moltes altres coses que és el que a mi m'interessa compartir, divulgar i entendre.
El llibre presentes uns quants científics, fas un recorregut per la història de la quàntica, també hi ha un espai una mica pel safareig, perquè destapes alguns mal rotllos. Quin científic dels que apareixen al llibre creus que et cauria pitjor a tu, Dani?
És curiós, perquè és segurament el pare de la mecànica quàntica. És Werner Heisenberg. Heisenberg, que amb la sèrie Breaking Bad ja està molt ben trobat, és un dolent. És una persona que abraça el nazisme, que ajudarà a Hitler o intentarà ajudar a Hitler a fer la bomba atòmica. Però també és segurament el constructor, conjuntament amb Bohr, no de la física quàntica, que la física quàntica és la primera part de la història, que la fan Planck i Einstein, que és una física que respon a algunes anomalies que havien aparegut al segle XIX, sinó una gran revolució que els propis Einstein i Planck mai arribaran a entendre i que posa la realitat en un indret indeterminista. Després, si vols, t'ho explico. I aquest personatge és Heisenberg.
No, explica.
Què et semblaria si jo et dic que l'atzar no existeix? L'atzar en el món clàssic no existeix. Si tu llences una moneda o llences un dau, que et surti cara o creu, que et surti un 1, un 2, un 3, un 4, tu pots pensar que és atzar. Doncs no. Això és ignorància. Si tu tinguessis una màquina i poguessis calcular totes les variables, la força de llançament, la inclinació, la densitat de l'aire, la duresa del terra o de la taula, podries determinar amb exactitud si sortirà cara o creu. Això no ho dic jo. Això hi ha un matemàtic nord-americà que es diu Percy Diaconis, que va fer una màquina, la màquina de llançar les monedes, i va veure que efectivament existia aquesta correlació. Els científics intentem que aquesta correlació sigui el cada cop més exacta, no? Amb el temps, amb el temps meteorològic, doncs cada cop hi ha models que poden preveure millor el temps meteorològic, però encara hi ha un component d'atzar, estem d'acord. A la quàntica, perdona, molt ràpid.
Digues.
La quàntica és l'única disciplina que et parla que hi ha un atzar intrínsec a la natura. I això a Einstein li grinyolava. Einstein és la famosa frase que va dir: Déu no juga als daus. Déu no està fent... No pot permetre que hi hagi atzar. Sembla que sí que hi ha un atzar intrínsec a la natura.
Tu que portes tota una vida dedicada a la ciència, ara que vivim aquest moment també tan convuls on hi ha líders de potències mundials que neguen l'evidència científica, com et relaciones també amb aquest moment i amb aquests personatges que formen part del nostre dia a dia?
És un fracàs de la societat, és un fracàs de la divulgació, és un fracàs de la societat que el debat científic no hagi pujat i sigui prou important, perquè personatges com el que tu dius, no? En Trump i molts altres, però seria extrapolable als polítics d'avui. No he sentit mai en un debat polític d'aquests que fan abans de les eleccions parlar de ciència en aquests debats. Mai. Ni del model científic, ni del model energètic, ni de que volem que sigui un país dedicat a la recerca, ni de la importància de la recerca en el PIB, ni res de tot això. Per tant, això ens porta a la desinformació. Jo sóc molt poc de criticar a la gent, no? Tu i jo
podríem... discurs catastrofista.
Exacte, podríem criticar la gent que creu que és terraplanista, evidentment, no? És una ignorància molt gran. Jo sóc més pro donar les eines perquè aquesta gent entengui que la ciència és el motor de canvi més important de la societat.
Avui el Dani Jiménez que ens ve a presentar Univers Rebel, un viatge per la història de la quàntica. El llibre, el Dani Jiménez, d'Univers Rebels, hi publica. De vegades fas un experiment exactament igual i no surt com abans. De fet, un dels experiments que més faig en els meus espectacles s'anomena Els experiments fallen. No saps gaire bé per què, però a vegades falla i un espectador queda ben xop. Això aparentment és una contradicció perquè els experiments haurien de ser infinitament reproduïbles i donar els mateixos resultats cada cop, però una anàlisi detallada fa que t'adonis que hi ha moltes variables difícils de controlar. La temperatura, la humitat, la pressió atmosfèrica o la pols poden fer que tot se'n vagi en orris. A tu això et va tocar comprovar-ho de primera mà, no, Dani?
Exacte, no recordo si són 3 anys i mig, quan un experiment no funciona, i en aquest cas provoca un accident, tant adones, evidentment, de la fragilitat humana, no? Però no ho entens. Com pot ser una cosa que has fet tantes vegades acabi fallant? I és un procés llarg d'entendre, de superar, de gestionar, i tant.
Temps que aquell accident et persegueixi, Dani?
A nivell personal sempre hi ha una pedreta allà. No? Ho superes, amb l'ajuda del psicòleg ho superes, però sí que és una realitat que encara fa mal pensar-ho i encara fa mal recordar-ho.
Ho devies passar fatal, perquè realment les imatges ens van impactar moltíssim i, gràcies a Déu, ningú va prendre més mal del que vam veure. Però què va fallar exactament en aquell experiment? Perquè t'he sentit molt poques vegades a parlar-ne i què va passar?
És un experiment clàssic, és un experiment que no és meu. Barrejar nitrogen líquid amb aigua calenta, hi ha un canvi d'estat, el nitrogen passa de líquid a gas, i quan això passa fa una gran quantitat de fum, no? Aquest és l'experiment. És un experiment que Steve Spangler fa 20 anys que el fa. I
tu l'havies fet centenars de vegades.
Centenars de vegades, amb els meus fills, i de cop i volta no funciona i el recipient es trenca, no hi ha més. Podem entrar en molts detalls, però per mi el que és important de tot això és aquesta sensació que tu tens de xoc, no? De dir, hosti, jo me'n recordo estar dies, setmanes pensant què ha passat. Dies, setmanes de dol, trist.
Vas desaparèixer.
O mesos, anava a dir.
Públicament mesos, vas desaparèixer.
Mesos de dol, de tristesa, evidentment, doncs, per l'accident i per aquesta sensació de trencament d'una carrera dedicada al públic, als infants, a la gent. I després, com et deia, no? Sempre poso aquest exemple quan ho parlo amb família. La meva psicòloga ens va ajudar molt i em va dir una frase que em va anar molt bé, no? Va dir, si tu estiguessis cuinant amb el teu fill i es crema o es talla amb el ganivet, què faries? Perquè nosaltres ho havíem deixat. Nosaltres, jo parlo de la meva empresa que era de ciència, havíem deixat la divulgació de la ciència i havíem deixat el espectacle.
Després de l'accident vas arribar a deixar la feina de divulgador i els espectacles i els shows.
Els espectacles i els shows sí, potser hi ha feines que no comporten...
La vessant més pública.
Ah, exacte. No, podíem seguir escrivint. I la Leire em va dir una frase que et deia que em va marcar, em va dir... si el teu fill us féssiu mal a la cuina, què faries? Que no tornés a entrar mai més a la cuina o intentaries superar-ho i seguir tallant si s'ha tallat o tocant foc si esteu cuinant? I ella em va encendre una bombeta i després molta gent que ens va fer confiança va fer que tornéssim a compartir la nostra passió, que és la divulgació de la ciència.
Tu en algun moment vas pensar que ho hauries de deixar per sempre, aquesta vessant pública?
Sí, de fet, ja et dic, ho vam deixar durant molts mesos. I ho havíem assimilat sense més història.
No vull allargar més aquest tema perquè crec que un dels reptes i que mereixes
tu,
poder passar pàgina d'aquest...
No, crec que
mereixes passar... que aquest episodi passi, perquè és un accident i espero que el capítol estigui tancat. No sé com se supera un moment com aquest i en quin moment creus que has pogut passar pàgina i no sé si oblidar o conviure amb allò.
Ho dius molt bé, conviure, no? O passes pàgina perquè el temps, al final, com totes aquestes coses, busques de la desgràcia l'oportunitat. Els meus dos fills eren petits i, per tant, et centres amb la família. Que és un clàssic, però és veritat.
I una altra cosa, que és de què has viscut aquest temps? Perquè...
Al final nosaltres, tu em coneixes per la vessant pública, però nosaltres produïm contingut científic per molta gent. Produïm contingut científic per museus, produïm contingut científic per empreses, produïm contingut científic per particulars, i per tant la vessant pública és una part, no és com els mitjans de comunicació, però és potser un 20 o un 30% de la nostra feina.
Hi ha una altra història, que és que al final el que et fa recordar també és que en ciència i en experiments el risc zero no existeix.
A la vida no existeix, no? La seguretat és un mecanisme dels éssers humans intentar donar seguretat, però sempre hi ha un punt d'inseguretat amb tot el que fas i tant.
Els teus fills són paracientífics, també?
No ho sé, jo no sóc molt d'intentar que la saga continuï. Jo tinc un fill que va cap a jugador d'handbol, que és boníssim, i una filla que és artista, però m'agradaria i tant que se dediquessin a la ciència.
Tu t'hi podries haver dedicat, també, a l'handbol?
No ho sé, perquè és un esport de molt contacte, i jo sempre quan havia jugat a bàsquet i no era tant de contacte.
I m'han dit que de petit, tornant a la infància de les teves criatures, tu ja arreglaves rentadores, no?
Correcte, sí. Era un solucionador. De fet, jo me'n recordo, ma mare, que anava a llançar una rentadora, li vaig arreglar i es va posar contentíssima. Va ser molt maco, això.
Però aleshores l'obsolescència programada encara no devia...
Bé, no recordo què vaig arreglar.
Vull dir, les rentadores abans duraven 40 anys, ara els 10 ja fan que s'espatlli, no? Això també és ciència al final, eh? Correcte. Que no sempre progressa adequadament, en
Exacte.
Aquest cas.
Sí, sí.
Un dels moments més emocionants, dius, de la meva vida va ser quan vaig sentir el batec del cor dels meus fills, el teu i la Bruna, abans de néixer. Això és possible gràcies a un aparell basat en l'efecte Doppler.
Oh, que maco. Doppler, fixa't, eh? Doppler va demostrar-ho amb una orquestra que es movia en una estació de tren. L'orquestra, en aquella època, no tenien les eines i va posar una orquestra en un vagó de tren, es va apropar a l'estació i va veure que quan s'apropava sonava diferent quan s'allunyava. Aquest és l'efecte Doppler. Mira, gràcies a l'efecte Doppler sabem que l'univers s'expandeix, el redshift. I gràcies a l'efecte Doppler, abans que neixi el teu fill, pots escoltar el batec del seu cor, que és segurament un dels moments més feliços de la meva vida.
Quines són les preguntes que et fan els més petits? Perquè a vegades també la clau de seduir la ciència és agafar-t'ho de jovenet, no? És a dir, aquestes grans preguntes innocents que els grans ja donem per fetes i els petits potser no tant.
Ells et pregunten moltes coses. Avui en dia els nanos... Et preguntes moltes coses de relativitat, de quàntica, sense cap complexa, eh? Et pregunten si el gat de Schrödinger està viu o mort. O et pregunten què és l'entrellaçament quàntic, que potser tu no te la faries, però ells han vist algun vídeo a les xarxes o alguna cosa i t'ho volen preguntar. Sí, hi ha molta pregunta molt més complexa dels nens del que et podries pensar. I molta pregunta natural de per què existeix la vida, no? Que no hi ha una resposta científica.
I a Tom, també, per acabar d'això que explicàvem, més del 40% de la població creu que s'ha creat un virus en laboratoris governamentals per controlar la llibertat.
Si sapigués la gent que fa 100 anys, per exemple, l'esperança de vida de 35 anys i que gràcies a la ciència avui en dia és de 85, potser no pensarien això. Si la gent sapigués que fa 100 anys la mortalitat infantil era dels 139 per mil, és a dir, de cada 1.000 nens se'n morien 139 abans de fer un any, i que avui en dia és el 2%, no pensarien això. La ciència ha millorat el món, l'ha canviat a millor, no a pitjor, evidentment.
Precisament, alguns d'aquests líders que tenen discursos poc científics exploren la possibilitat de la immortalitat, no? Putin diuen que està molt obsessionat amb aquesta qüestió, Xi Jinping també a la Xina. La immortalitat no la veurem, però quan coneixem històries com la de la Maria Branyes, aquesta catalana tan longeva, quants anys creus que arribarem a viure en aquest segle?
Mira, aprofito per fer una falca. Hi ha un programa a Catalunya Ràdio, els podcasts, que és els Radicals Lliures, que és un programa que vaig fer fa un parell d'anys, on justament ens vam fer aquesta pregunta i vaig entrevistar el Dream Team de l'antiempalliment de Catalunya. I vam arribar tots una mica a la mateixa conclusió, que el que aconseguirem és allargar la vida fins a aproximadament 120 anys. A 120 anys sembla que és el llindar, el límit humà. Després, com ara el coneixem, sense fer una cosa que s'anomena el transhumanisme, és a dir, portar l'espècie humana cap a una altra espècie, ja no serem un Homo sapiens sapiens, sinó serem una altra cosa, arribarem i tindrem cada cop temps de qualitat més grans, no? Una persona durant 35 anys serà com ara una persona de 75, però més de 120 anys jo no sé si serà possible, perquè l'envelliment és un factor multifactorial i, per tant, encara que arreglis algunes coses, d'altres serà difícil de poder arreglar.
Ells somiaven amb el reemplaçament d'alguns òrgans, no només el trasplantament, sinó a través de, no sé si la intel·ligència artificial o
d'animals o de persones,
de les impressores,
sí,
no?
Sí, sí. Però el que et deia, això serà arreglarà potser si tens malament el fetge o el cor, però potser no pot arreglar les neurones, no? No pots fer un trasplantament de cervell, ets tu, i també es degraden, també es fan malbé les neurones.
Mm. Va, una cançó per dir adéu. Avui al suplement, la història del Dani Jiménez, Univers Rebel, un llibre que trobareu des de ja mateix a les llibreries, aquest viatge per la història de la quàntica amb el Dani, que va començar la seva aventura aquí al suplement amb el gran Xavier Solà i que avui ha tancat el cercle per venir-nos a presentar aquesta novetat. Dani, molta sort, moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Fins molt aviat. 3 minuts per les 11 del matí. De seguida tornem al suplement. Es fa de nit, arriba l'eclipsi avui amb el Josep Cuní. Fins ara.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia.
Citroën.
Consulta citroen.es.
012. La millor resposta.
Em vas dir que la teva companya es jubila aquest any, oi? Ja esteu formant algú?
Mira, just ha començat un noi nou que està fent l'FP dual.
Un becari?
No, bé, és un aprenent. S'està formant alhora al centre i a l'empresa. Així ell agafa experiència i nosaltres formem algú adaptat a com treballem.
Així aneu creant planter i prepareu el relleu.
L'FP dual és una aposta per la formació i el futur. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Amb 547.000 oients, el suplement de Catalunya Ràdio es converteix en el programa líder dels dissabtes a Catalunya. Diumenge el programa també creix i suma 431.000 oients.
Gràcies a tots vosaltres, oients, i per molts anys de suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Nit de Premis Gaudí.
Nit de cinema català.
Nit de Catalunya Ràdio.
Frontera.
Per què els estàs ajudant?
Aquesta gent que fuig no fa res que no fessin nosaltres fa 4 dies.
Romeria.
Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto.
Sirà.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Estrany riu.
Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
Va ser en aquest mateix viatge.
En un dels anys més disputats dels últims temps, seguirem el minut a minut de la Gala dels Gaudí i us explicarem tot el que hi passi.
Diumenge a les 8 del vespre, la Gala dels Premis Gaudí en directe des del Gran Teatre del Liceu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Amb Toni de la Torre, l'equip de la Finestra Indiscreta i els serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.